Ràdio Estel. Informatius.
És la una del migdia. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. L'Estat i la Generalitat acorden executar les obres per ampliar la dessaladora de la Tordera a Blanes i la construcció també de la dessaladora del Foix a Cubelles per fer front a la crisi per la sequera que viu Catalunya. També han pactat que Barcelona i l'àrea metropolitana es puguin abastir de l'aigua de la dessaladora de Sagunt al País Valencià aquest estiu en cas d'emergència. Més detalls des del Departament d'Acció Climàtica. Judit Caselles, bon dia.
Sí, bon dia. Les obres de la Tordera començaran l'any vinent, el 2025, i s'allargaran durant 3 anys. Les del Foix s'executaran entre el 2026 i el 2029 amb un cost total de 500 milions d'euros. Aquestes infraestructures permetran pal·liar la crisi de la sequera a llarg termini, però no de forma immediata. Per això, de cara a l'estiu, en cas d'emergència a Barcelona i l'àrea metropolitana, la solució que s'aplicarà és la de portar aigua de la dessaladora de Sagunt. La ministra de la Transició Ecològica, Teresa Ribera, diu que ja li han traslladat aquesta mesura al president de la Generalitat Valenciana.
Una iniciativa que hemos comunicado también al territorio, tanto al presidente de la Generalitat como al alcalde de Sagunto, destacando que no compite, como digo, con otros usos locales, que entra dentro de lo que sería habitual y previsible para una instalación que está siendo infrautilizada y ojalá no resultara necesario, pero está en condiciones de poder funcionar con total normalidad.
Amb aquesta opció es podran traslladar fins a 20.000 metres cúbics al dia. Això és un vaixell al dia i no suposa cap perjudici per als veïns de Sagunt perquè la infraestructura avui està operant només el 10% de la seva capacitat. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, diu que tancar aquest acord era imprescindible.
Aquí ningú ve a salvar ningú. Aquí treballem plegats des de fa molts mesos en moltes coses i també en això. I per tant estem contents de que hàgim desencallat aquestes dues operacions.
Amb tot, les dues administracions fan una crida als ciutadans perquè col·laborin tant com puguin a l'hora de l'aigua.
Moltes gràcies, Judit. Més qüestions. El Partit Popular podria perdre la majoria absoluta a les eleccions gallegues del 18 de febrer, segons un nou sondeig preelectoral del CIS publicat a aquesta hora. El baròmetre apunta que el partit d'Alberto Núñez Feijó es quedaria amb entre 34 i 38 diputats. Actualment en té 42. A més, si no assoleix aquest 38è diputat, el partit tampoc tindria possibilitats de governar amb Vox, que novament es quedaria sense representació parlamentària. En canvi, el CIS situa el bloc nacionalista gallec a l'alça amb entre 22 i 26 diputats. Actualment el partit en té 19 i el PSOE, per la seva banda, el situa a les posicions actuals amb entre 13 i 15 diputats, dos més que ara. D'aquesta manera, per tant, sobre la possibilitat que les esquerres pactin. I més qüestions. Fa pocs minuts hem sabut que Josep Lluís Alai, director de l'oficina de Carles Puigdemont, ha patit una hemorràgia cerebral a causa d'un aneurisma. La notícia l'ha donat a conèixer el mateix expresident de la Generalitat a través de les xarxes socials. Carles Puigdemont assegura que la recuperació està sent bona, tot i que encara queden setmanes d'incertesa que el faran estar de baixa. La mateixa piulada, l'eurodiputat de Junts ha agraït la feinada dels professionals sanitaris i les mostres d'afecte rebudes. I abans dels esports, successos, la Policia Nacional ha desarticulat una organització que robava vehicles en menys d'un minut a Bulgària i els venia a Espanya. Els agents han fet inspeccions de vehicles a Catalunya i també a Madrid i han intervingut 10 vehicles valorats en uns 350.000 euros. Hi ha 7 persones detingudes. Els arrestats aconseguien entre 30.000 i 40.000 euros per la venda de cada cotxe al mercat de segona mà. La 1:04. Pel que fa als esports, el Girona presenta al·legacions per la targeta vermella que va veure l'entrenador Michel Sánchez i per la targeta groga a Blin en el duel contra la Reial Societat que es va jugar aquest dissabte. D'aquesta manera, el Girona mira que tant el tècnic com també el jugador que acumula 5 targetes grogues puguin estar disponibles per al següent partit contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu. Un partit que, de fet, pot ser decisiu per la Lliga, ja que ara mateix només 2 punts separen els dos equips al capdavant de la classificació. Si aquestes de les al·legacions no prosperen, el club ja ha deixat clar que aniran al comitè d'apel·lació. Qui serà segur baixa aquest dissabte contra el Madrid és Yangel Herrera. El veneçolà va fer una falta clara i va veure la groga, la cinquena del curs, i per tant no podrà jugar al Bernabéu perquè haurà de complir el cicle de sanció. I a l'Espanyol a aquesta hora comença la presentació de Rubén Sánchez com a nou jugador del primer equip, que torna a vestir la samarreta blanquiblava després d'un temps cedit al Mirandés. Fran Garagarza ha explicat què busca l'equip amb la tornada de Sánchez.
Que va a ser un jugador que, que el míster piensa en que sea un lateral derecho, que ya está, que compita con Omar, que ya lo visteis ayer, pero que también va a poder jugar en algún puesto más, como pueda ser incluso a pie cambiado en la izquierda o incluso de extremo si hiciera falta, ¿no?
El retorn de Rubén Sánchez s'ha precipitat degut a la lesió d'Edu Expósito. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora a l'Estel Migdia. Sempre, com saben, poden seguir també connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran també tota l'actualitat. Més informació, com dèiem, d'aquí una hora. Ara els deixem fins les dues amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones. Marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
A diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
7 minuts que passen de la una del migdia, periodista expert en esports electrònics i videojocs. Joan Cebrián, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé, la veritat. Molt il·lusionat avui, t'ho he de comentar.
Ui, després, què ha passat, què deia aquell?
No, no, si el millor és que a nivell personal tot bé, però il·lusionat pel que parlarem avui.
Ah, val.
O sigui, és com si em poses a l'hora de parlar de futbol a parlar de Leo Messi. Puc estar 8 hores, si vols. Avui em passarà això, a la secció d'avui, d'acord?
No, no estarem 8 hores, ja t'ho dic ara.
No, 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 evidentment que no, perquè hi ha una cosa que es diu respecte, i no és només a nivell personal, sinó també a nivell laboral, i s'ha de respectar el treball de tota la gent que potser no escolteu aquí.
Ara.
Però abans de parlar del tema que em fa il·lusió,
sí?
Hi ha un reglament que no està escrit, però el nostre estimat ofici mana, que és l'actualitat.
Sí, senyor.
Som esclaus, no? Per tant, abans de començar, et diré que tindrem The Last of Us 3.
Oh!
Jo ho deixo aquí. No penso
dir... tenia ni idea.
Ho van anunciar la setmana passada. No penso dir absolutament res més, perquè hem de parlar en un futur de The Last of Us.
Però saps més?
Molt poc. No em faré el gest, vale? Hi ha una cosa que no m'agrada i és fingir el que no sóc. No em faré el gest.
Però alguna coseta saps més.
Alguna coseta... No. Perquè l'Eli no... L'Eli ha de continuar de fer fent més coses, d'acord? I també et vull preguntar per si te'n recordes del Pokémon d'armes que vam parlar
sí.
La setmana passada.
Sí,
vale. Doncs Palworld va superar un altre cop el nou rècord de jugadors. Tu fes una aposta. Quants creus que van ser?
Mundial.
Sí, sí, mundial. Còpies venudes, pam.
Són milions. Si no erro, la setmana passada...
Setmana passada vam dir 7.
Vale, t'anava a dir 8 jo ara.
Bueno, però més o menys, vas bé. Per tota la info que tens al cap, vas molt bé.
Doncs mira, mira ara te'n dic 8.
8?
8 més, eh?
8 més. O sigui que 15.
Sí.
T'aproximes, però no tant. D'acord? El premi parecia que sí. T'ha tocat ara. Perquè actualment el número total de jugadors de Palworld és de 19 milions.
19?
19.
Quina barbaritat.
El Pokémon d'armes, 19 milions de jugadors. Vinga, que tots els nens ens tornaran
bojos ara. La grossa, això.
Clar, la grossa de cap d'any. 12 venen d'ordinador i els altres 7 de l'Xbox, d'acord?
Déu-n'hi-do.
Així que en dues setmanes s'ha superat el Pokémon Legends Arceus, que sí. És de Pokémon Company, mentre de Pokémon Company està estudiant com denunciar Pocket Pair pel... Pokémon d'armes.
Que és allò que ens vas explicar, sí.
Ha fet aquesta ronda d'actualitat, a veure com va la cosa. Ja, sí. Ja us informaré quan sapiguem alguna cosa, perquè és curiositat genuïna el que tinc ara mateix. És curiositat genuïna, ja no a nivell d'informació, sinó a veure què passa.
A veure on t'arriba tot plegat.
Com si fos una telenovela, saps? Però el que sí que t'he de confessar una cosa és que hi ha hagut un volantazo aquesta setmana passada, per part meva. Perquè la setmana passada vaig comentar que faríem servir els Oscars
sí.
Per excusa per fer una secció.
Sí.
Doncs hem hagut d'anar per un altre camí.
Val.
concretament el de PlayStation, malgrat que no està tan allunyat del cinema avui. Ja veuràs per què.
Val.
Dimecres passat, en primer lloc, Sony va celebrar l'State of Play, que és un videoprograma on l'empresa vol anunciar totes les seves novetats, que si anuncis i trailers relacionats amb, evidentment, PlayStation.
Sí.
Gràcies, Sony, per fer-ho fàcil. Dit això, la qüestió és que s'havia filtrat pràcticament tot.
Aleshores, quina gràcia té això?
Que els genis sempre es reserven una jugada mestra per deleitar-nos a tots. És igual si és un, per exemple, un Luis Buñuel, és igual si és un Leo Messi marcant un 3-0 contra el Liverpool per després palmar-la, és igual si és un Almudena Grandes escrivint La Madre de Frankenstein. I és que el dimecres passat, Joan, es va revelar el tràiler de Death Stranding 2.
Val, comencem per la pregunta clàssica de totes, eh? Què és Death Stranding?
Abans de respondre a la clàssica, tinc una curiositat per tu. A tu que t'agrada el cinema i el teatre, vull fer-te una pregunta. Per tu, la teva duració ideal d'un tràiler, de quan és?
D'un tràiler?
Sí, d'un tràiler, d'un avançament.
Uau, no sé, 2 minuts.
D'acord, 2 minuts.
Sí, una cosa així.
Doncs el tràiler de Death Stranding en dura 9.
9 minuts un tràiler,
9
eh?
Minuts un tràiler, 9.34, de fet.
Pots imaginar-te el joc, eh?
Amb perdó l'expressió, la putíssima hòstia.
Ala,
però
vinga.
Després d'aquesta dada anirem a explicar què és Death Stranding, d'acord? Death Stranding és un videojoc per PlayStation 4 i 5 i ordinador que tracta la fusió del món dels vius amb els morts, d'acord? Aquest aconteixement es defineix com, efectivament, Death Stranding. I té 3 conseqüències principals. Atenció ara, perquè és bastant complicat de primeres, d'acord? La creació dels ents varats, que són ànimes de morts atrapades al món dels vius. No són físiques, eh? Però tu les veus com si amb representació física, com en l'aire, perquè tu ho puguis veure ben clar, d'acord? La cronopluja, que és una pluja que accelera el pas del temps de tot el que toca. En aquest videojoc, si us fixeu en la caràtula i l'aneu a buscar, els protagonistes surten amb tratges quan no són a espais tancats.
Val.
És per això, perquè si t'agafa la pluja, potser has de rebre la jubilació.
Val.
D'acord? I després estan en tercer i últim lloc els buits, que són explosions quan un ens barat vol menjar-se a un humà. D'acord? Molt de compte perquè amb aquests ens, perquè si es mengen un humà és perquè estan intentant arrossegar tota l'estona els vius al món dels morts.
Mare Déu.
No és fàcil. Correcte.
No és gens fàcil. Clar.
Llavors, dins d'aquest context, tu ets en Sam Potter Bridges, un portador. És a dir, un transportista que li diem ara mateix, però en un món distòpic on, evidentment, tot és extremadament difícil i on, evidentment, tot és ficció, perquè si estem vivint en un món així, estaríem molt fotuts i possiblement no estaríem aquí parlant d'això, d'acord? Del que tracta és de la història de com en Sam creu als Estats Units, de l'est a l'oest, hi ha elements clàssics, d'acord? Per salvar la humanitat, reconnectant la red quiral, que permet enviar grans quantitats d'informació i evitar l'extinció de la humanitat. La cosa és que t'has d'enfrontar a totes les coses que hem esmentat, de que l'entorn és molt difícil, o sigui, no és agradable. Hi ha un grup terrorista que es diu Homo Demens.
Per si no hi havia prou, eh?
Per si no hi havia prou.
Val. M'estàs donant moltíssima informació ara mateix.
De primeres, pam.
Per tant, anem a pams. Parlaves de què és un tràiler. Així que quan en podrem gaudir, això?
Doncs han dit que el 2025.
Val. I d'altra banda, per què això és tan important?
Perquè si existeix el cinema d'autor, tenim la sort que també existeixen els videojocs d'autor.
Val.
I en aquest cas, l'important no és només que Death Stranding és un gran videojoc, sinó que segurament Death Stranding no seria un gran videojoc sense la persona que hi ha enrere. És a dir, sense el geni que és en Hideo Kojima.
Last year, I thought I lost everything, but I didn't... I didn't lose anything. Thanks to all of you. I thank you all for your support. I love you, Jeff.
Jo s'entén prou bé el que estava dient Hideo Kojima. Hideo Kojima, per tots aquells i aquelles que ens estan escoltant i no saben de qui estem parlant, qui és?
Doncs Hideo Kojima és un creador de videojocs i un geni d'aquesta indústria, d'acord? A mi, amb Kojima, em passa una cosa. No sé, per exemple, en el cas de futbol, ho porto molt a nivell personal, amb en Johan Cruyff, sempre tens ganes de saber més.
Sí, eh?
Sempre tens ganes de si la seva vida personal, que si quan va arribar al Barça, que si quan va tornar a l'Àjax, etc. Aquí passa exactament el mateix, d'acord? Nascut el 1960 a Setagaya, que és un barri de Tòquio, Kojima va ser sempre molt aficionat al cinema i, de fet, originalment en volia ser director de cinema. Important. Total, que arriba a la universitat i mentre estudia economia, perquè, bueno, perquè al final l'economia és més fàcil per l'estabilitat econòmica que no pel cinema, per desgràcia, continua escrivint històries i hi ha una cosa que el canvia, que és el Super Mario Bros. De la NES.
Val.
Perquè amb aquest videojoc se n'adona que pot fer el canvi, que no només està a la quarta barrera, sinó també al món dels videojocs, que submergir-te en històries també serveix per explicar-les. No és només a l'estar per estar, jugant. Val. D'acord? I el que fa és, doncs, tiro per aquí.
Val. Per tant, això és una mica el que ens vas explicar dies anteriors, no? Que podies combinar cinema amb videojocs.
Correcte.
No? És això?
Sí, esclar que sí que és això, perquè partim de la base que els seus guions ja serien perfectament aptes per pel·lícules.
Val.
D'acord? De fet, parlant de cinema i de videojocs, sí, el Festival del Cinema de Colònia de 2019 el va galardonar amb el Premi Creatiu.
Boníssim, Festival de Cinema, eh?
Sí, sí, Festival de Cinema, eh? Completament a part. No estem parlant dels Games Awards, que era el tall de veu que estàvem escoltant, sí, sinó el de cinema de Colònia a part.
Boníssim.
D'acord? Però tornant al tema, sense anar més lluny, a Death Stranding, el protagonista, en Sam Bridges, està representat per l'actor Norman Reedus, que potser us sonarà més si us dic que és el Daryl de The Walking Dead.
Correcte.
És més, Kojima és tan bo que va ser el propi Reedus qui es va oferir en Hideo per tal de treballar i que fes més videojocs.
Boníssim.
O sigui, és com si estigués al Guardiola Manchester City,
sí,
i el Leo s'ofereix, que és el que va passar. Doncs exactament el mateix. En Reedus es va oferir a Kojima, perquè és molt bo, perquè és un geni. I li va dir, bàsicament, jo te'l protagonitzo quan ho necessitis, però fes el videojoc que et dongui la gana.
Val.
Compte amb mi. I a més de Death Stranding, no només ens trobem en Reedus, sinó que també ens trobem en Mads Mikkelsen.
Val. Val, val, val. Ara ens deies, no només és bo, sinó que és un geni. Per què és un geni?
A veure, això és opinió purament personal, perquè hi ha moltíssima gent que en sap molt de Hideo Kojima, perquè és una persona molt estudiada,
sí,
d'acord? Jo t'ho reduiria que són diferents aspectes, d'acord? En primer lloc, perquè sempre porta novetats en quant a jugabilitat o almenys mecàniques que et cridaran l'atenció.
Val.
Perquè no parlem de l'actualitat, sinó que parlem de, doncs, posa 1987... farà 40 anys, el 2027.
Sí.
D'acord? En parlarem més endavant, amb la
saga,
la que va catapultar l'èxit. També és una persona que respecta molt la indústria del videojoc, i això sí que ho has de recordar, perquè els jugadors normalment es prenen, bueno, tot el temps del món per jugar als videojocs. D'acord? Però qui no es pren tot el temps del món per fer videojocs? Doncs les empreses.
Val.
Han de sortir bé. Han de sortir ràpid, en el cas de les empreses.
Les empreses vindrien a ser, ja que estàs fent llenguatge cinematogràfic, i el cinematogràfic sí que l'entenc bastant, les empreses de videojocs, em refereixo, vindrien a ser el que són les plataformes pel món del cinema?
Correcte.
Vinga, necessito material.
Feu blockbusters.
Val.
És així, d'acord? Però en Hideo Kojima és un director de videojocs, anima de cineasta d'autor, per això, sí, en diem videojoc d'autor. Què vol dir això? Que quan tu jugues un videojoc de Kojima, no només estàs en un joc que té innovacions, sinó que tens la sensació d'estar en una pel·lícula immersiva. Perquè, si tu et fixes, té cinemàtiques molt llargues.
Sí.
Però estan molt ben fetes.
Bé, 9 minuts només de tràiler.
Clar, ja t'ho pots imaginar. Però per què tanta cinemàtica? Doncs perquè Kojima no deixa de ser un home que vol explicar històries.
Sí.
D'acord? Els seus videojocs, més enllà de l'acció, la narrativa, al capdavant de tot. I a més de les bones, com passa amb les bones pel·lícules, que això m'ho deia sempre un professor de l'institut,
sí,
sempre et deixa preguntes.
Clar. Comentaves que ara parlem de la saga que el va catapultar l'èxit.
Doncs per aquells i aquelles que no la coneixeu, Hideo Kojima,
sí,
és una persona que va marcar la indústria del videojoc gràcies a la creació de Metal Gear.
Home. Metal Gear, que, si no recordo malament, és la saga on el protagonista era Solid Snake.
Correcte, i gràcies a Hideo Kojima tenim una de les millors frases que s'han dit a la història del rap espanyol, que és: jo sempre tan Solid i tu sempre tan Snake, que ets una rata. Bueno,
patapam.
Cruz Cafuner, per qui vulgui escoltar-ho. Però més enllà d'això, comentem els factors, d'acord?
Sí.
Narrativa, temps per fer els videojocs bé, que ara més ho entendreu encara millor,
sí,
i jugabilitat. D'acord?
Val.
Tenim aquest còctel en ment, anem a Metal Gear. Metal Gear neix a partir d'una derrota personal de Kojima. Quan l'empresa en treballava, com a dissenyador, que és Konami, li rebutgen un joc que es diu Lost World.
Val.
El primer Metal Gear es publica en una consola que es deia MSX2, val, el 1987, i després, el 1990, és el Metal Gear 2 Solid Snake per aquesta mateixa consola. Hi ha un detall que defineix molt bé per què Kojima és un geni i són les paraules que estan escrites a la portada del Metal Gear 2. Tactical Espionage Game.
Val, això ho dius perquè va ser un pioner en aquest tipus de videojocs.
Correctament, si traduïm literalment a joc d'espionatge tàctic, d'acord? I podem afirmar, ara que està de moda entre els joves, dir padreada, menudo padre, i se la pela. Doncs en Kojima és el pare dels bons videojocs d'espionatge.
Fotran fora avui.
Tranqui, jo m'ofereixo perquè em fotin fora i no al teu lloc, d'acord?
Sí, sí, sí,
pel
sí.
Camí va publicar altres títols importants, com per l'època, d'acord? Com eren l'Snatcher, el 1988,
sí,
i el Policenauts, el 1994, però tot canvia al 1998.
Val.
Ho hem parlat abans. Primer Metal Gear, 1987, segon 90, perdó,
sí,
el tercer, el que fa el boom, el 98. És moltíssim temps per fer bé les coses.
Val.
Corrent en contra de la pressa de la indústria i del sistema en què vivim, no? Aquest any, el 1998, Kojima publica Metal Gear Solid. Llavors, aquest videojoc està per PlayStation i fa que Kojima sigui reconegut internacionalment per tots els dissenyadors que potser abans el miraven, doncs, per sobre del seu estatus.
Val. Pregunta. Què té Metal Gear Solid com per catapultar, com deies, en Kojima?
Per l'època de la qual estem parlant, a finals dels 90, la pregunta és què no té? La pregunta és aquesta. Què no té? Perquè a nivell de jugabilitat cal destacar que és el primer joc en què el sistema d'espionatge tàctic que hem comentat el trasllada a les tres dimensions.
Val.
D'acord? Important perquè és, repetim, 1998. Però què fa Kojima? Donar-te poder com a jugador. Introdueix mecàniques de deixar inconscients els teus enemics, carregar-te tothom o escapar-te. La decisió és completament teva. Agafem aquests tres últims elements i podem recordar. No estrictament envoltats en militarisme, d'acord? Però Assassin's Creed, tenim aquestes mecàniques. Prince of Persia, que l'hem comentat per aquí, també han arribat a tenir... O sigui, són molts jocs que s'han beneficiat de les idees d'en Kojima.
Val.
I a l'apartat tècnic podem comprovar que al final, per l'època en què era, aquest home el que volia fer era cinema. Perquè al ser una trama bèl·lica, tot ho ambienta en escenaris nevats, industrials, es recolza moltíssim en els actors de doblatge per cadascun dels personatges.
Déu-n'hi-do.
I això va molt de la mà de la narrativa que comentaven, de la història de Metal Gear Solid. Perquè al final el que sempre ha volgut, repetim, és explicar històries. Està molt bé la jugabilitat, però el més important és el que li passa al Solid Snake.
Val.
Llavors, a aquest Metal Gear ens podríem quedar reduïts a que en Solid Snake és un soldat que s'infiltra a una instal·lació d'armes nuclears per acabar amb un grup terrorista que es diu Foxhound. Però és que Kojima el que va fer va ser aprofitar aquesta trama que havia desenvolupat ell per parlar de política, militarisme, ecologisme, tecnologia, censura, etc. Que si ens fixem per les dates, és el 1998,
sí,
per context històric, 5 anys abans de la guerra d'Iraq,
sí, senyor,
i per context històric, 4 anys abans del, o al principi del boom de l'estudio Ghibli a nivell internacional, que era quan tota la onada de el Castell en Volant, per exemple, que també t'enviava aquests missatges antimilitaristes.
Val.
O sigui, anava... L'ànima de voler ser director de cinema anava molt de la mà amb el que estava passant al món i amb el que era la tendència del món del cinema, almenys a Japó, en aquell moment. És una burrada.
Ara diria que estic començant a entendre que hi hagi tanta passió per aquest senyor, per Kojima.
Doncs ara sí que t'he de dir, com a tot, que t'has de relaxar una mica, perquè, com a la vida mateixa, no tot són alegries, i això és el que va passar amb Silent Hills.
Hi, ¿全く新しい original の IP になります? 新世代のアクションエスピオナージゲームです。準備を始めてますけども、デストランディング2の後に本格的に小島プロダクションで。Entiendes?
intenta saber què diuen Kojima en japonès. És una cosa que deixarem a la gent que ha estudiat estudis japonesos.
Sisplau.
Que segur que n'hi ha.
Sí, sí, sí.
Depèn, hi ha molta més del que creiem. I és que Kojima va haver de divorciar-se dins de la indústria del videojoc.
Com? De qui?
De Konami. L'empresa va començar a treballar com a dissenyador.
Sí.
aquesta companyia el va contractar el 1986 i des de llavors treballen junts. D'acord? Tot sembla que va bé, tot sembla que és fructífer, etc. Kojima publica Metal Gear i, i llavors l'èxit va de la mà de la confiança. Creix moltíssim. Al final, els resultats donen confiança.
Sí.
És clàssic en tots els costats. Fins en punt en què el 2005 en Hideo crea Kojima Productions, una desenvolupadora que acabaria sent subsidiària de Konami. És a dir, Kojima, tu estàs a Konami, però tu tens la teva pròpia subsidiària i tu vas a la teva bola.
Val.
Ves fer. Pilotes per ell i que en venti, d'acord? Kojima, a mesura que passa el temps, és encara més gran, d'acord? Perquè sí que és una cara molt més reconeguda que, per exemple, Konami, que al final, que ser una empresa, no tens com tant... Sempre necessites una cara, no? Doncs sí. La cara era Kojima, d'acord? Però, clar, però hi va ser com molt més gran en el futur. I llavors, què passa? Que és més gran aquesta imatge, i més afamat, i el 2011 es converteix en el vicepresident de Konami.
Val.
D'acord? El que acabem de dir, repetit de... Cada empresa necessita una cara visible, és en Kojima. Quatre anys després, però, el 2015, se separen.
Per què es separen?
Hi ha drama perquè hi ha diversos motius d'aquesta separació. La cosa és que la filosofia del consum ràpid, que ens absorbeix en l'actualitat, és totalment contrària a la de Kojima, com hem comentat, d'acord? Konami, al ser una empresa gran, doncs li exigien més perquè, a sobre, com és un geni, li donaven moltíssims més recursos, en termes generals, en Kojima. Cosa que té lògica, però també necessites resultats. Tot s'accelera amb el Metal Gear Solid 5, un joc que es considera que es va publicar sense estar acabat. D'acord? Aquí tenim com la primera gran taca negra de Kojima. Però el punt i final ve marcat per Silent Hills.
Val. Silent Hills.
A mesa.
Igual que Silent Hill.
Correcte. Encertat. D'acord? Kojima va estar al càrrec d'un joc de la saga de Silent Hill. Aquest videojoc tenia el motor Fox Engine, que va estar elaborat pel propi Kojima. Però tècnicament era de Konami. I atenció, Joan, també de Guillermo del Toro.
Compte aquí.
D'acord? Els dos... I llavors, Guillermo del Toro i Kojima tenien la voluntat de treballar amb actors, com ha fet històricament,
sí.
I tenien apalabrats, primer, en Norman Reedus,
sí.
Però és que també en Ryan Gosling estava barallat. O sigui, hi ha moltíssim cinema aquí, d'acord? Van estrenar un teaser que era jugable i tothom va flipar,
sí.
Perquè era bàsicament una demo, perquè no deixa de ser un videojoc que no està ni molt menys complet, però és que fins i tot una demo, Joan, va marcar el camí per on havien d'anar els jocs de terror a partir de 2015, etc, d'acord? En aquesta dècada dels 2010. Però el 2015, amb el problema del Metal Gear Solid 5, la cosa va passar a ser un Konami contra Kojima.
Val, però llavors, com es va desenvolupar tot fins que ens la Silent Hill?
Konami es volia treballar sobre en Kojima i al març de 2015 comença el rumor que si l'havien fet fora, d'acord? No se sap ben bé per què més enllà dels errors en Metal Gear Solid 5, però també es podia sospitar que per la por de veure que en Kojima era més gran que la pròpia empresa, o almenys es portava tot el reconeixement que potser l'empresa sí que tenia una part de mèrit, no?
Val.
L'1 d'abril, ell deixa el càrrec i Konami diu que continuarà a càrrec de Metal Gear en Kojima, és a dir, la seva saga, la seva llicència, tota seva, que per això ho ha fet ell, però que Silent Hills no.
Val.
Que continuaria endavant amb l'ajuda d'en Guillermo del Toro i altres figures que m'ha esmentat, d'acord? Llavors aquí en Kojima hem esmentat abans un motor.
Val,
el Fox Engine.
Sí, sí, sí.
Llavors el que ell diu és, perfecte, voleu fer Silent Hills, cap problema, però l'única condició és que el motor que he creat no el podeu fer servir.
Pam.
Què passa aquí? Que sense aquest motor l'empresa va decidir que era millor tancar el projecte i si te veo me acuerdo.
Val, déu-n'hi-do amb tota aquesta història.
És molt enrevessada. En tenim més, et portaré més al futur, perquè hi ha un periodista que es diu Jason Schreier,
sí.
Que és expert en això.
Déu-n'hi-do.
Ja t'ho portaré en un futur, perquè precisament la part d'Oscars i videojocs,
sí.
També anirà per aquí una mica.
Epa.
D'acord? Té moltes històries interessants al voltant de les cancel·lacions, la indústria del videojoc, però anem a mirar el futur, que és el més important. Va.
Hi, mattaku atarashi original no IP ninarimasu. Shin sedai no action espionage game desu. 準備を始めてますけども、デストランディング2の後に本格的にコジマプロダクションで制作にかかります。ソニーさんとはほぼ 30 年にわたりエスピオナージュものを一緒に育てた。ara
ja al final una mica de pràctica sempre ajuda, no? Però és que a més del Death Stranding 2 tenim noves novetats de Kojima de cara al futur.
Val, anem a aquestes novetats, va.
Kojima ha confirmat a l'State of Play que està treballant en un nou videojoc per PlayStation que es dirà Phasing, un joc d'acció i espionatge de nova generació. Kojima ha assegurat textualment que serà creat fent servir tecnologia d'avantguarda i el millor talent del món. Des de les pel·lícules fins als videojocs.
Val.
Com a resum ràpid, que Sony vol el seu Metal Gear particular per PlayStation.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Per tant, com a resum de tot plegat, intueixo, eh? Queda Kojima per estona.
Moltíssima estona.
Sí, eh?
Queda Kojima per moltíssima estona i encara queda encara més temps per fer-nos més preguntes al voltant dels seus videojocs.
D'aquesta figura, eh? Que déu-n'hi-do, que ha estat una... és una revolució en el món del videojoc, com avui ens explicava en Joan Cebrián. Joan, saps per què queda més estona?
Per què?
Les properes setmanes per escoltar tots els continguts que ens portis. Per Joan Cebrián, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Fins la propera.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, dos i mig, que passen de dos quarts de dues. Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Avui volies parlar-nos una mica de...
De?
Carnaval.
Digue-ho. Quin ritme, eh?
Molt bé.
És boníssima, aquesta cançó.
Sempre i tant.
Sempre entra bé. Qualsevol hora del dia dius, posa'm aquesta cançó, ara, sisplau. Per què parlem de Carnaval? Doncs perquè després d'una llarguíssima ruta d'un quilòmetre, la girocleta ha arribat al seu destí i ha tornat. I és que...
Un quilòmetre, diu, eh?
No calculo molt bé les distàncies. Quant diries?
Quant diria?
3 minuts caminant...
300 metres.
Sí? Caminem 100 metres per minut,
està
només?
Aquí, està aquí al costat.
Bé,
costat,
doncs sí, després anar a la cantonada, no passa res, i tornar. He anat a descobrir com ha estat la rebuda de les ambaixadores del Carnestoltes, que són la Filomena i la Pastanaga.
Ep.
No sabia que es deien
Filomena
així.
Filomena i Pastanaga,
sí, a Figuera, a l'Empordà seria Carrota. Sí. Doncs sí, la Filomena i la Pastanaga, que han passat aquest matí per diverses escoles de Barcelona i que han fet, doncs, informar els nens i les nenes de les consignes de Carnaval. Què volem dir, doncs? Els han informat del que hauran d'anar disfressats cada dia d'aquesta setmana.
M'encanta.
Des del demà dimarts fins al divendres. Llavors, he fet cap avui cap a l'escola Jaume I de Sants, sí, i hem pogut escoltar com ha estat l'arribada d'aquestes ambaixadores del rei Carnestoltes, i el moment ha sonat així.
Carnestoltes arribarà aquest dijous
I després d'aquest moment ja et pots imaginar una bona colla de nens i nenes, tots bocabadats.
Clar, tu diràs.
Davant de l'arribada de les...
Escoltaven, bocabadats i rient, eh?
Sí, 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 sí. He de dir que han estat prou atents.
Sí?
Perquè és el típic de que el riure es contagia, un riu, l'altre no deixa parlar. No, no, estaven tots com superatents perquè, clar, s'havien d'apuntar o almenys memoritzar del que havien d'anar disfressats. Escolta'm, aquesta setmana.
No cada dia es veuen a la Filomena i a la Pastanaga.
Exacte, això no passa cada dia, clar. Joan. Llavors el que hem fet des de Ràdio Estel és posar-los el micròfon, no? Que més que ho expliquin ells, i a veure si havien escoltat atentament totes les consignes, així que hem parlat amb alguns d'ells i ens han dit això.
Em dic Biel i sóc de 6B.
Jo em dic Inés i sóc de 6A.
Ah, també dels grans. Ah, i bé, hi ha rivalitat o no?
No gaire, però depèn de quines persones sí.
Més tenim aquí?
Em dic Berta i sóc de 4C.
Jo em dic Laia i sóc de 4C.
Ah, la mateixa classe, eh? Aquí sí que no hi ha rivalitat. A veure, anem a pans. Han vingut la Filomena i la Pastanaga, no? S'han dit les consignes. Fem una cosa, fem un cada un, una consigna cada un. Dimarts, dimecres, dijous i divendres. Sou 4, comencem. Biel, dimarts, demà.
Demà hem de portar un complement extravagant.
I què portaràs, ja ho saps?
Jo una varita de Harry Potter que tinc i unes ulleres.
De Harry Potter també rodones? Què més? Dimecres?
Sí, doncs el dimecres tenim que venir al col·le, doncs, en pijama.
Oh, aquest dia l'heu celebrat molt, eh? Que us ha agradat.
M'agrada molt, és que com hi ha gent que es canvia el pijama, però jo l'any passat ho vaig fer, però crec que la gràcia és que no t'has de canviar, llavors ja només et pentines, esmorzes i ja te'n vas al col·le. Sí,
pots dormir més, pots dormir més. Vosaltres què fareu aquest any? Us canviareu el pijama o anireu amb el mateix pijama?
Jo crec que la gràcia és que no t'has de canviar.
Sí. Si el canvies la nit passada ja està.
Primer rentar-lo i llavors aquella nit posar-te aquell pijama per primera vegada i llavors ja te'l pots portar a l'escola.
Crec que me'l canviaré el matí.
Ah, però així pots despertar més tard, vés amb el mateix.
Sí, així pots dormir més.
Exacte.
Sí,
però... I pijames ja sabeu quin portareu, a veure.
Jo aquest cop no portaré.
Molt malament, el Ric Arnestoltes com et vegi ja veuràs.
Jo no sé quin portaré, la veritat.
Jo portaré un que em va cagar el tio aquest any.
I com és aquest pijama?
És com peludet i gris, amb una cara d'os rentador, i els pantalons són com estranys perquè és com uns leggings molt suaus.
Ah, no passaràs fred segur, si és així. I tu?
Jo crec que portaré un que em va portar els Reis, perquè és que abans tenia un molt pelut, que tenia tot el cos, però se'm va trencar, llavors aquest any m'han portat un als Reis de panda i crec que el portaré.
Ah, de panda! Mira que bé, ens hem quedat a dimecres. Ens hem quedat a dimecres?
Sí.
Dijous anaven d'esport.
N'hi ha més, eh?
Sí, sí, dijous esport.
Val.
D'acord?
Sí.
Llavors, divendres han fet la gran festa, sí, perquè resulta que el divendres és el dia que poden anar disfressats del que vulguin.
Ui, compte aquí.
Però del que vulguin. I què ha passat que mentre...
Màniga ampla, aquí, eh?
Sí, sí, màniga ampla. I dius, d'acord, jo almenys a la meva escola crec que també ho fèiem, això d'un dia anar disfressats del que volíem, i ja està, s'acabava aquí. Però no, no, no.
Jo no recordo tot això.
Sí, no feies consignes?
No.
També m'ha encantat la discussió del pijama. Molt a favor de rentar-se el pijama el dia abans, anar-te a dormir amb el pijama i no haver-te'l de canviar.
Està guapo.
Ells mateixos s'han fet el debat intern. L'he agafat allà i dius, mira tu.
No, està molt bé, està molt bé.
Sí, sí. Doncs això, quan ens han explicat que el divendres podien anar disfressats del que els hi donés, vull dir, del que volguessin,
sí,
ens han explicat que, atenció, a l'escola Jaume I fan un concurs de disfresses. Ah, que feu un concurs de disfresses?
Tindrem com una passarel·la i llavors la gent va passant, es pot fer de 1, 2, 3, 4...
Els professors ho voten el que els agrada més.
Ah, i de què anireu aquest any el divendres, així ràpid?
Jo aniré d'una sèrie que em va agradar molt, que es diu One Piece, aniré d'una noia que es diu Nami.
Home, One Piece és una sèrie mitiquíssima, tothom que t'escolti sabrà qui és.
Però jo no aniré de la d'anime, aniré la que en té nova de personatges.
Aniré de romana, portaré, com ho dic, una cosa blanca amb una, com ho dic, una tela.
La túnica, no? Jo també vaig a romana aquest any, xoca. Molt bé, les romanes guanyarem.
Normalment els altres anys hem fet la disfressa, però aquest any, doncs, l'hem complert.
Jo crec que no portaré disfressa, la veritat.
Hola! Has d'anar amb alguna cosa. Mira, fem una cosa, em prometeu que quan sortim d'aquí la convenceu perquè vingui disfressada, encara que sigui amb una tonteria, amb una pinça, és igual.
Mira, et dic com vindré jo. Sí. Jo vindré de persona normal, perquè vindré de policia infiltrat i és molt, molt, molt difícil que no et trobin. Llavors has de venir com persona normal.
O sigui, tu el que faràs serà buscar una excusa per no disfressar-te i dir que vas disfressat.
No, no, no.
Molt bé, Biel.
No, no, no és una excusa. Jo vinc de policia infiltrat, però com un policia infiltrat no pot anar amb l'uniforme, no fa falta que m'ocorri, dic directament com vaig sempre.
M'encanta.
En Biel és,
o sigui,
el més intel·ligent de tots.
M'encanta. Tu saps la imaginació que has de tenir.
És boníssim.
Per dir, no, jo aniré de policia infiltrat, a mi que em preguntin.
Boníssim,
no tinc
boníssim.
Ni per què dir de què vaig disfressat.
És tan bo, he dit, ostres, en Biel, és el futur. És la persona més intel·ligent probablement que hi havia en aquella sala de dir...
Sí,
digues que sí, Biel. No busquis una excusa per no disfressar-te, digues que vas a policia infiltrat, digues que sí. Llavors, sí, estem parlant de carnaval i estàvem així envoltats de tots aquests alumnes, sí. Doncs hem volgut acabar bé aquesta mena de reportatge. A veure si la sabem, eh? Què diuen? Que per carnaval...
Tot s'hi val.
Doncs ja ho tenim.
Doncs ja ho tindríem.
Estem a les portes ja, eh?
Estem a les portes.
Escolta'm, carnaval a Sitges, carnaval a Vilanova, carnaval a Solsona, carnaval a Torelló...
Que, o més, ves dient que te n'estàs deixant un d'important. Per l'Empordà.
Figueres fou
Costa Brava. No, es va deixar de fer. A Roses.
Ah, Roses és important, sí, senyora.
Ah, Roses, però
important. Sí, és important.
Anirem carrossa, jo.
Clar. Ah, vas a carrossa.
Clar, de Romana.
Ah, vas de...
Ja li he dit a la nena que guanyaríem.
De Romana Amo, eh?
Sí, exacte. Sí.
Val.
No, és prou maca la disfressa aquest any. L'any passat em va tocar anar de Barbie, clar, llavors hem pujat
a nivell. Què feu a Roses? Perquè els altres sí que els conec.
T'he de dir que és rotllo Sitges... Ara em matarà. Si algú de Roses que m'està escoltant em mata. És
feu,
com Sitges, però amb cutre. Sí, és una rua.
No, és cutre.
Que sí, és a dir...
Després tu... la gent es pensa que jo, amb Enric de Lleida i de Tarragona... Però li acabes de dir cutre una... No els he dit mai cutres.
A veure... Com t'ho diria? És una rua on vas a lluir-te, però tot això de la tradició que, per exemple, podem trobar a Vilanova, no?, que sí. Tens... O, jo què sé, que fan el Carmel, no? Què fan allà? Fan la tirada de Carmels, que és
Vilanova,
molt...
Vilanova, sí.
Sí, Vilanova, és super...
La caramelada, sí.
La caramelada, que només es fa allà. A Roses no tens aquests actes com tan tradicionals. Evidentment es fa la crema, l'arribo, això sí, però el carnaval en si, que és preciós. És preciós. Es fa una rua davant del mar i és una rua prou massificada. Hi ha moltíssima gent de tota la comarca que va veure-la. Jo et recomano venir un any. Et recomanaria més sortir amb carrossa, però...
És que jo sóc molt del de Vilanova, eh?
Sí.
Però molt, eh?
És que el que més odio del carnaval és que coincideixen. No et pots partir.
N'hi ha que no, eh? N'hi ha que han començat una setmana abans...
Ni idea de què dius.
Em sembla que, sí, ho vam explicar la setmana passada, que es va decidir així bàsicament perquè els grans no acabin de coincidir del tot.
Clar,
que hi ha alguns que sí, Sitges i Vilanova coincideixen.
Però aquests són enemics, dubto que algú de Sitges vagi a Vilanova.
Ja han començat, per exemple.
Però a mi em sembla bé començar una setmana abans o una més tard, més que res, perquè si no tens el cor dividit i si ets un lloc i vas al carnaval a aquell lloc... Jo, per exemple, tinc l'espineta de voler viure un carnaval de Vilanova, però clar, això vol dir deixar d'anar del de Roses i és com... No farem el lleig.
Veus, a mi em passa la inversa. No puc anar al de Roses perquè...
Però un any has de venir, és prou divertit.
De moment, Vilanova. Escolta'm una cosa.
Digue'm, Joan.
Abans del carnaval, però, has preparat la panxa o no?
Pel dijous gras?
Ara.
Sí, tot i que fa anys que no menjo truita pel dijous gras. Sí,
no?
És que fa anys que... Sí, me'n recordo... Sí, l'últim record que tinc a l'escola.
Truita, botifarra d'ou, llardons...
Sí.
Boníssim.
Jo me'n recordo a l'escola, que sí que ens feien portar un entrepà o de truita o de botifarra, i anàvem al parc i ens el menjàvem.
I apa.
I a mi em tocava de botifarra, que ma mare me'l posava de botifarra, no m'ha agradat mai la botifarra, llavors l'intercanviava amb algú que tingués truita i que li agradés la botifarra, i es feien els trueques.
Avui te l'has menjat ja, l'entrepà, o no?
Me l'he menjat de truita avui.
Sí? També. Ah, veus?
Sí,
mira.
Sí, m'he adelantat.
Ho has fet abans. Sí. Giró, gràcies,
Fins demà, Joan.
Fins demà, que vagi bé.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Un minut i arribem a 3:15. Sanahuja, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Ah, què?
M'estava fixant perquè ha sortit la Olma d'aquí.
Sí.
Què ha fet? Con la falda remangada luciendo la pantorrilla. No, porta falda. Porta uns pantalons. Amb les pantorrilles i...
Sí, eh?
No sé.
Riau.
Faltava la rianxeira.
Ara.
Per allà. M'ha fet gràcia, la pantorrilla.
Mira.
Bueno, doncs...
Fet gràcia, pantorrilla de Giro, eh?
M'ha fet gràcia que s'arremangués el pantaló estant aquí a l'estudi. És una cosa rara, no?
Mira, hi ha qui s'arremanga el pantaló i aquí es descorda el botó del pantaló.
Sí. Tu i jo no fem res especial.
Jo faig una mica com el José feia ara, que també ho fa molt. Aquest gest el tenim molt, també.
Quin?
És que això.
Ah.
Rascar-nos la barba.
La barba.
Sí.
Bueno, però...
Això ho faig bastant.
Jo ho faig a tot arreu, no només a l'estudi. Saps? Bueno, escolta, bona vesprada.
Ho he de fer molt, perquè he de posar cara de que m'interessa.
Imagina't si no t'interessa a tu.
No ho veiem mai, això, no ho veiem mai.
Si no t'interessa a tu...
Borrin del seu cap.
En fi.
Va.
No passa res.
Que és dilluns.
No passa res. Vinga, escolta, començo amb un missatge d'un oient.
Ah?
Que saps que aquest matí la Núria Rosa, en la seva cara bé, ens parlava dels carrers no multats a Barcelona...
Sí.
Això fa 3 o 4 anys, no?, d'aquest moment, perquè ha passat tantíssimes coses des de llavors.
Sí, sí, sí.
Però jo us recordo que hi ha 7 carrers a Barcelona, no em facis dir quins són, ja no me'n recordo de cap, que no es posen multes.
La Ronda del Guinardó...
I aquest tema... Bueno,
no
me'n recordo són
més. El primer era la Ronda del Guinardó.
Exacte, aquest és el que més ens ha cridat l'atenció, en principi. I un del barri gòtic també ens ha cridat l'atenció. Bueno, la qüestió, que hi ha hagut un oient que vol fer-se... I aquest és un programa de denúncia, no?
Absolutament.
Tu que t'encanten les denúncies i les injustícies, doncs...
Bueno, m'encanten.
T'encanten. Tens uns...
Les injustícies a mi no m'encanten.
T'encanta parlar-ne d'injustícies.
Soc empàtic.
No pots negar-lo perquè t'escoltem 6 hores al dia. Sabem les vegades...
Soc empàtic.
Un dia contaré les vegades que... parles d'injustícies en una setmana.
En una setmana, eh?
En una setmana.
És que
n'hi
ha tantes al món.
Ja, clar.
Va!
Total, que l'oient diu, a Sabadell ja ens multen amb càmera fotogràfica incorporada al sostre del cotxe patrulla. És com el Google... Com el cotxe de Google que va fent fotos, però en plan cotxe patrulla. Jo no sé si això també existeix a altres localitats, però aquest oient parla de Sabadell. Sobre la vorera, pas de vianants, doble fila, estació de bus...
Compte aquí.
Càrrega i descàrrega... Ja no t'avisen, encara que estiguis dins del vehicle.
No vols que t'avisin, si ho estàs fent malament,
No.
Sí, et vindran a avisar.
Però tota la vida, amb aquell to que té la Guàrdia Civil...
Caballero.
O els Mossos... Disculpe, caballero, ¿usted sabe que está aparcado en doble fila? Sí, clar, he aparcat jo.
Sí.
I he aparcat
tinc
perquè
un
no
cotxe
trobat...
al costat.
He aparcat perquè porto una hora i mitja donant voltes i no he trobat. Per tant, sí que sóc conscient.
Sí.
Llavors et diuen, bueno, pues tendría que retirarlo si no quiere, ¿qué tal? No sé què. I pensa que et fan com una amonestació verbal, sí. Saps? Però sembla ser que això ja ha passat a la història.
La xapa,
ara ja joves. Passen pel teu costat, no diuen res.
Jovens, diuen la xapa.
I vinga, foten la xapa. El...
Ara.
Recordo sempre un monòleg de Quique San Francisco, gran Quique San Francisco, que parlava de quan et para la policia i comença a donar voltes al costat del cotxe i mira per un costat, mira per l'altre sense dir-te res i amb la porra dona així a les rodes.
Correcte.
Que et donen ganes de dir, sí, és un cotxe.
Correcte. És així.
Llavors, això. També hem tingut respostes cabravo, no et pensis?
Sí?
La gent s'ha animat a dir en quin moment del dia és més zombi.
Sí.
Molta gent al final del dia. Tim Núria Ros.
Al final, eh?
Al final. La gent sembla ser que dorm bé.
Sí.
Jo és que no sabria dir-te. Jo crec que no tinc cap moment zombi. Jo crec que tinc prou forces. Si de cas, després de dinar. Si de cas.
Ui,
una mica.
Ja baixona aquí, eh?
Jo que hi ha el baixon, has dinat bé, dius, i ara què faig? Doncs una mica zombi.
Sí.
Però moltes respostes, jo diria que, de totes les que han rebut, un 90% van cap al final del dia. Aquestes respostes aniran directes al sorteig de la cistella Cap Bravo de divendres. Per tant, animeu-vos a participar, perquè sempre mola. I ara va...
Ai.
Foro Cotxes. Directament des de Castefa i des de les oficines de Banco Santander.
Xoetei! Que tenim aquí gent que ens paga.
Santander no ens paga res, que jo sàpiga.
No, però els altres sí.
I des de les oficines aquells de verd, com es diuen, els Tecnocasa, arriben els comentaris...
Digues més marques.
Arriben els comentaris del dia de Foro Cotxes. Va, anem a veure els temes del dia i alguns te'ls he desenvolupat perquè tenen respostes curioses. Vamos, José. El primer m'agrada molt per la seva simplicitat.
Ai, compte.
Ana Belén. Saps que ahir estava sí, amb Jordi Évole, lo de Évole. Sí, sí. Ana Belén, dos punts. 72 tacos.
Ah,
Joan, vale. Joan, que sí. Per tenir una edat... és una persona veterana, podria sí. Dir, veterana de l'escena i de la cançó. És gran, és una mica gran, ja.
Molts anys que s'hi dedica.
L'Anna sí. Belén. Sí. Joan, que la veuen, doncs, molt bé.
Pues mira.
Diuen que està molt bé.
Pues molt bé, parella.
Hi ha comentaris en contra. I hi ha comentaris que surten del tema... es conserva bé i entren en altres històries.
Sí, sí,
però aquests aquí. No te'ls he portat. Només val. Aquest tema, Ana Belén, 72 tacos.
Val.
Bueno, després, aquest m'agrada molt perquè podria ser el títol d'una novel·la, jo què sé, d'Eduardo Mendoza.
Conte,
o,
eh?
O no sé, o de Sergi Pàmies, un conte breu, no? Funcionarios cabreados por el fin de la cita previa. No? Un conte de Sergi Pàmies que es digui Funcionarios cabreados.
Me l'imagino, eh? Crec... o Quim Monzó.
Exacte, Quim Monzó, sí, o sí, sí, una novel·la d'Eduardo Mendoza, sí. O qualsevol història. Fan una apologia de que se'ls diuen els xurs. Jo aquesta secció sí. Parla del que diuen els xurs, val? Els
sí, 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 clar.
Usuaris. Diuen que es vivien, en principi, molt còmodes amb la cita prèvia i que ara de sobte i que molts partidaris de que torni, a, per exemple, al CAP,
sí.
El torn aquell tipus pescaderia.
Però hi ha molt cita prèvia encara, eh?
Sí, però ara, en principi... És que tu ara tindràs les dues opcions, no? Si no estic equivocat.
No ho sé.
Podràs demanar
ja,
una cita
ja no...
prèvia, però si vas, t'hauran d'atendre.
Val.
Dins d'un... Evidentment, si s'ajunten 300 persones
sí,
en una hora, no dins podrà ser. Dins sí. D'una hora. Doncs bé, comenten que no... Als usuaris no els ha fet molt.
M'agrada molt aquest tema.
Funcionarios cabreados por el fin de la cita previa.
Sí.
Un altre que, jo només et diré el tema, no comentaré res,
sí?
Perquè és, per mi és espinós.
Ai.
També t'ho dic, però crec que està bé dir-ho.
Som-hi.
Mi mano y los vaqueros. Ayuda. Semiserio. Va, faig,
ja
un faig un esbós, perquè...
Sí?
Sí, però molt senzill.
Compte, eh?
La nòvia d'aquest usuari de Foro Cotxes s'està plantejant canviar el tipus de texans.
Sí. Cuentes.
Vale, després, això, bueno. Rechazado en First Days. Es muy buenazo. A mí es que tan buenos no los quiero.
Oi.
I està el tema aquest de... els malotes. Els malotes. Molts comentaris.
Malotes aquí, venen, eh?
Molt. Tenen el seu públic i crec que és un públic ampli.
Sí.
Tengo 30 años y me va a tocar compartir piso. Drames d'aquests, els que vulguis a Foro Cotxes. Te regalan un cotxe de cualquier precio y época. ¿Cuál eliges?
Oh, bona.
Aquestes coses que són impossibles m'agraden. Hi ha moltes respostes i molts models. La gent s'ho han pres molt en sèrio.
Sí?
Però
estem parlant de Foro Cotxes,
eh? Porto el que no se l'ha pres en sèrio. Diu, el Batmòbil. Ai.
Estan bé, aquest, estan bé.
Després, hi ha un que explica una història. La història es diu Voy a Bilbao a por un Hyundai Sonata y me lo bajo a Canarias.
Compte, eh?
O sigui, és un paio de Canarias
sí.
Que s'ha anat fins Bilbao a comprar...
Més amunt no podia anar, eh?
Un Hyundai Sonata
sí.
Que té anys, té 18 anys, aquest cotxe.
Compte, eh? Que igual vol tornar a baix amb el cotxe.
No.
Fins...
Bueno, perquè agafa un ferri.
Clar, fins al ferri.
Exacte.
I igual no arriba, eh?
Ah, per què?
Per 18 anys el cotxe.
Pot ser, no ho sé. És que mola, perquè primer explica tota la història en fotografies.
Sí.
El viatge d'anada, el cotxe, la petallada, la tornada, i mola perquè la primera resposta que té
sí.
És una captura d'un xur que ha buscat un cotxe similar a Canàries, que es ven també per un preu similar.
Mare Déu.
Com dir, mira, has hecho el panoli. Bueno. I aquest m'agrada molt. Aquest fil és que em fascina, diu... Vivo en Galicia.
¿Es això?
Vivo en Galicia.
¿Fins aquí?
Ni respondo preguntes, ni temes, ni res.
Re.
I després aquest mola. Mira, pon la persona més famosa con
però,
la que has...
Perdona. Vivo en Galicia, de que jo tinc la meva propietat allà...
O que està viu...
O que està viu...
Ha sobreviscut a Galícia.
O que ha sobreviscut
Estoy
a Galícia.
Vivo en Galicia. No. Vivo en Galícia i explica una mica com és la vida...
Val.
Pon la persona més famosa con la que has hablado en tu vida i vete.
Ui!
Dice, no debe haber sido una conversación mínima de 5 minutos, no un simple hola y adiós, a decir, un mínim de conversa. Respostes de tot tipus, sí. Prou curiós. Felipe González.
Conta.
Sí, sí. I explica les circumstàncies. El Mono Burgos, te'n recordes del Mono Burgos?
Home, i tant.
Era el segon de Simeone.
Era aquella parada, la parada de l'Escorpión.
Vivien junts. No, l'Escorpión era Higuita. El Mono Burgos era un porter de l'Atlético de Madrid que sí, després es va engreixar molt.
Que la parada amb els peus, també.
El Higuita.
No, 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 era no, molt particular. El Mono Burgos també ho feia, això.
És un porter argentí i estan tots mig
tocats. Sí, 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 sí,
Clar, no, és veritat, és el Serrell
no
aquest.
No faltis, no faltis.
Clar, però el Serrell aquest tipo, és tipus Aitana.
Tipus Ana Gabriel, sí.
Exacte, és una mica Calebo Roca. Total, Felipe González, el Mono Burgos, Almodóvar, me pidió que hiciese cine.
Sí.
Buzz Aldrin.
Epa.
Saps qui és Buzz Aldrin?
El del Cuet.
El del Cuet.
Sí, sí, sí.
El del Cuet que va pisar
la... de la Lluna.
La Lluna.
No, va ser l'únic que no va trepitjar la Lluna.
Enrique... Fixa't. Ah, no, va baixar.
No,
clar,
un d'ells s'havia de quedar a dalt.
Ah, vigilant, que no es posessin una multa, no?
Aldrin, jo crec que, és que era el que es va quedar.
Quina... És que, perdona, però s'ha de ser loser per anar a la Lluna, mai millor dit. I no pisar... Home, com a mínim, després...
Van tornar els tres bojos, eh?
Podia haver baixat una estona.
No,
li van deixar. A fer una passejada. No li van dir que no.
Bus,
tu aquí, quieto.
Ara.
Bueno. Enrique Bumburi.
Epa, compte aquí.
I aquest m'agrada molt. Aquest...
Tots pentinats. Una mica estranys, eh? També.
Felipe González, no. Però el Mono Burgos, sí. Amb Serrell, Carrió,
Calebo. I Bumburi.
Bumburi, també. Aquest m'agrada molt. Mira la foto. La veus, qui és? No diguis res.
Home, sí.
Saps qui és, eh?
Clar.
Doncs posa... El comentari és aquest. Ara la gent diu de què riuen aquests dos pàmfils.
Ara ho has d'explicar, això.
Ho he d'explicar. Si posa una foto de... Ai, dir-ho tu, que ara no...
Ara la Milà.
No, la Milà, la Mercedes Milà. Una foto actual molt seriosa. I el títol és Clint Eastwood. La compara... Sí,
però és que és la pose.
La pose i la fotografia...
I la mala llet de la cara amb aquesta
retirada,
fotografia.
Té una retirada a Clint Eastwood.
Sí, sí, sí.
I després tinc un
ara
fil...
Ara no sabem si es va trobar a Mercedes Milà o a Clint Eastwood.
No, jo crec que...
Amb qui va parlar?
Jo crec que amb ningú. Jo crec que ha fet la conya.
Val.
És de la broma. Són de la broma. I després tinc un fil que m'agrada molt. Potser el podem comentar demà, si vols.
No, tira, tenim temps.
Perquè aquí he portat... És... No hay color entre vivir en un pueblo y una ciudad. Y puedo rebatir los argumentos de todos aquellos que me digan que vivir en una ciudad es mucho mejor.
Val.
Llavors comencen les opinions. Otro por aquí que se acaba de mudar a un pueblo pagando menos de 350 euros de hipoteca con una casa con piscina y garaje. Deslumbrat, ¿no? Diguem, per aquesta...
Tu iràs.
Fui urbanita casi 40 años. Al final me vine al pueblo y ni se me pasa por la cabeza volver a una ciudad. Si acaso, a un pueblo más pequeño o al medio del campo.
Venga, fixa't.
Aquest vol ja viure...
Ja directament, eh?
En una muntanya perdut.
Clar.
Saps? Tu com... Aquí com et defini? Perquè jo crec que tu saps valorar,
I,
Joan.
Jo sé valorar el poble, tot, però jo reconec que sóc molt urbanita.
Tu ets més urbanita, sí. Després hi ha comentaris de, bueno, en una ciutat hi ha mucho más socio y más opciones. I aquest diu... Tú fíjate.
Sí.
Los que decís que hay más ocio en una ciudad, ¿a qué ocio os referís? En una ciudad no se puede hacer caminatas, ni salir a dar una vuelta con la bici, ni salir a buscar setas, ni se puede tener un huerto, ni tener mascotas en buenas condiciones, a no ser que para ti ocio sea ir a comprar al Zara.
Yo creo que es pot fer tot això en una ciudad.
Sí.
Tot.
Bueno. Va, acabem amb una mica... Bueno, acabem. Tirem amb un que és una mica més hater. Los argumentos que te van a dar los paletos de ciudad.
Pam.
Es que siempre ves a la misma gente.
Ten faltan,
en un
eh?
Pueblo. Bueno, digo en el Shurs.
Sí.
Es que tienes que coger el coche para todo. Desde el pueblo. No les agrada. Es que no hay eventos, ni conciertos, ni restaurantes, ni comida suezalandesa. Es que no puedes pillar un Ryanair cada 15 días para ir a sitios de mierda.
Sí, sí.
Es que gastas mucho en calefacción. Diuen, si vives al poble...
Va, depèn del poble, no sé. Saps el que vull dir?
Vale. Jo he vivit en pueblos i, com dicen algunos, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, etc. I després hi ha un que diu, vivo en uno de poco más de 4.000 y me parece grande.
Fixa't.
Hi ha gent que... Ai. Que no. El poble, guanya el poble, directament.
Rafa, t'estàs preguntant... Què? Exacte, ho sabia.
Demà què?
T'estàs preguntant què tenim
ara
demà,
eh? Ara Toscano, ha vingut, l'he vist.
Sí, home, ara, va, l'està
avui
migdia.
Avui amb, una jugadora Adidas.
Veus?
Passa
que ho sàpiga la gent.
De ser un Cherokee...
Això és realment el
passa
que
passa de ser un Cherokee pro...
Pro Evolution, sí. Escolta una cosa, va, demà, a les 9 del matí, parlarem...
Revolution.
Saps que demà ja sortiran els tractors, eh, al carrer?
Ah, i...
Demà hi ha tracturades.
Escolta-te'l aquest matí, eh, molt
sí,
indignat.
Sí, sí, doncs demà, Joan Cavall...
Ande, no, ande, saps?
Coordinador Nacional d'Unió de Pagesos, per parlar de les mobilitzacions del sector.
A tope, a tope. Aquest entra un bon...
Tenim operació Sant Vits demà.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, sí. Parlarem d'alimentació i esport en infants.
Què m'has d'explicar?
Amb Glòria Gómez, professora associada de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Uau.
Tindrem amb nosaltres les tietes i el diet.
Sí, sí,
Ferran
sí, sí.
Serra, Montserrat Moa, Eva Vives... Filosofia Millennial, amb Leo Espluga. Parlarem de Crisàlida, el nou EP de Sergi Carbonell, exmembre de la banda de Charango.
Ah,
sí, sí, sí,
això demà,
val molt la pena, això demà. Parada solidària, Dia Mundial contra el Càncer, que ha estat aquest diumenge.
Així
doncs
és.
En parlarem demà amb Orlando Salazar, responsable de benestar social de l'Associació contra el Càncer a Barcelona.
Molt bé.
Tot això i molt més, demà a partir de les 8 a la caravana. Us hi esperem a tothom. Adéu-siau.